Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre tingueu, amics i amigues oients de Parlem d'Òpera, Ràdio Sabadell. És dijous, són les 8 del vespre, per tant, aquí estem amb tots vosaltres una setmana més avançant sobre el calendari i sembla que ja amb unes temperatures més adients a l'època de l'any. Avui us presentem el primer programa del mes de juny, l'últim mes d'aquesta temporada. Amb aquest seran 5 programes i haurem acabat, i ens n'anirem de vacances per tornar-nos a retrobar al setembre. Ja sabeu, la rutina de cada any, que esperem res l'espatlli, que avui en dia mai se sap. Ja veieu, encara estem amb el Covid, per bé que se'n parla poc, i ja tenim voltant per aquí la verola del mico. Bé, com diuen en castellà, corramos un tupido velo. Roger Benet, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
I ara em direu, una altra vegada l'obertura del Barber de Sevilla? Doncs no, ves per on. Aquesta famosa obertura de Rossini no fou creada per la seva obra més cèlebre i representada, aquest Barber, encara que així ha quedat per a la posteritat. De fet, el Barber, estrenat a Roma el 1816, fou la tercera òpera a la qual el mandrós Rossini li va engaltar aquesta obertura. Abans ja ho havia fet en òperes estrenades a diferents ciutats. Això de la ciutat era important perquè se n'assegurava que, per exemple, a Roma ningú l'hagués sentit abans, per bé que aquesta seguretat no la tenia mai al 100%. Abans d'obrir les aventures de Figaro, la capital andalusa, aquesta sinfonia, que seria la denominació correcta, havia servit a una òpera de caràcter radicalment diferent, una òpera seriosa, que fou Elisabetta Regina d'Inghilterra, estrenada a Nàpols el 1815. Però és que aquest famós fragment fou originalment compost per a una altra òpera seriosa, però un final feliç. Aureliano in Palmira, estrenada a Milà el 1813. I avui, estimats i estimades, l'hem portat aquí com a sinfonia d'Aureliano in Palmira. Recordeu que aquest és el primer programa del mes i toca descobrir òperes molt poc conegudes, com és aquesta. I he cregut oportú portar al programa un exemple del Rossini seriós, producció molt més extensa que la del Rossini còmic, però molt menys coneguda, llevat de contadíssimes excepcions. Aquesta òpera d'avui, que es va estrenar a l'Escala el 26 de desembre de 1813, és de les menys conegudes del seu autor i millor que renunciem a veure-la representada en el nostre entorn més proper. No obstant, de les òperes que porto a aquesta sèrie, és de les poquíssimes que sí que jo he vist representada i fou en el Festival Rossini de Pesaro del 2014. Recordeu que en aquest festival, tard o d'hora, s'acaben veient totes les òperes de Rossini. Bé, doncs, abans de continuar, anem a sentir una mica més de música d'Aureliano in Palmira, que, per cert, és un dramma serio en dos actes, amb llibret de Felice Romani, basada en un d'anterior per a una òpera de Pasquale Anfossi de nom Zenobia in Palmira, de l'any 1789. Sentirem, dèiem, de l'acte primer la marxa, el cor Vivi Eterno o Grande Augusto i la cavatina d'Aureliano, Romani, a voi soltanto, cara patria, il mondo trema, a punyar Machinzi o Roma, amb el tenor Kenneth Tarver, el cor Geoffrey Mitchell i la London Philharmony Orchestra sota la direcció de Maurizio Menini.
Dico tanta vittoria, il pregio. se cessan l'armi, il vinto si risparmi e si faccia per voi nodo alla terra, che Roma è grande in pace e grande in guerra.
I us diré que l'enregistrament que fem servir del segell Òpera Rara, data de l'any 2010, i intervenen els següents artistes: Aureliano, emperador de Roma; Kenneth Tarver, tenor; Zenobia, reina de Palmira; Catriona Smith, soprano; Arsace, príncep de Pèrsia; Sílvia Tró, Santa Fe, mezzo; Públia, filla de l'emperador; Esgui, Cutlu; Oraspe, general de Palmira; Julian Alexander Smith; Licinio, un tribú; Vianim Linde; i el suma sacerdot d'Isis, Andrew Foster Williams; el cor Geoffrey Mitchell i la London Philharmonia Orchestra, tots sota la direcció de Maurizio Benini.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Joaquino Antonio Rossini va néixer a Pesaro, ciutat de la costa de l'Adriàtic, aleshores pertanyent als Estats Pontificis, el 29 de febrer de 1792, fill únic d'un músic i d'una mare que faria una certa carrera com a cantant. Quan Rossini era nen, el seu pare Giuseppe, conegut amb el sobrenom de Vivazza, fou empresonat per temes polítics. L'any 1802 la família es va traslladar a la ciutat de Lugo, i no pas a Galícia, eh? Lugo és una ciutat de la província de Ravenna, a la Romanya, i allà el nen va començar a rebre la primera instrucció musical amb el seu pare i un sacerdot que comptava amb una biblioteca amb partitures de Haydn i Mozart, aleshores poc coneguts d'Itàlia, però que inspirarien el nen Rossini. Sentim més Aureliano? Doncs vinga, va. De l'acte primer, Torna o Prenche al Cent di Roma. És un duet entre Aureliano i Arsace. El nen aprenia ràpidament i fins i tot ja havia fet alguna composició, i el 1806 és admès en el Liceo Musicale de Bologna, sota la tutela del pare Stanislao Mattei, on estudiaria cant, violoncel i piano, passant després a composició. El temps que va passar en aquesta institució li va proporcionar una sòlida tècnica per compondre. El 1810 va acabar la seva primera òpera a petició del tenor Domenico Mombelli. Fou Demetrio e Polibio, que no obstant no s'estrenaria fins al 1812. Mentrestant, treballava com a cantant i mestre repetidor, i quan tenia 18 anys, el 1810, Se'n va anar a Venècia disposat a conquerir el món com a compositor d'òpera. I així el mateix any va aconseguir estrenar una farsa en un acte, la Cambiale di Matrimonio, en el Teatro San Moisè, que va tenir un gran èxit. Aquest mateix teatre li va encarregar una sèrie de farses més que estrenaria l'any 1812. L'Inganno Felice, La Scala di Seta, L'Occasione fa il ladro i Il Signor Bruschino. Mentrestant, estrena també a Bologna i a Ferrara i rep un encàrrec del milanès Teatro alla Scala per a compondre una òpera còmica, però de majors dimensions, que fou La Pietra del Paragone, i es va estrenar el 26 de setembre de 1812 amb un gran èxit. Rossini triomfava plenament amb només 20 anys d'edat. Venga Zenobia o Cesare. És un cor de l'acte primer d'Aureliano in Palmira. L'any següent, 1813, estrenaria la seva primera òpera seriosa, Tancredi, a la Fenice de Venècia, amb èxit. Aquesta òpera va suposar per a Rossini el salt a la internacionalitat, d'on s'arribaria a fer a Londres i a Nova York. Poc després d'aquesta òpera estrena un altre gran èxit de taquilla, també a Venècia, però en un altre teatre, el San Benedetto, amb la comèdia L'Italiana in Algeri. I acaba l'any estrenant el 26 de desembre un altre encàrrec de l'Escala, que fou aquest Aureliano in Palmira, i la qual la crítica va rebre de manera una mica decebedora, ja que van considerar la música inferior al que Rossini havia fet fins aleshores. I l'any següent, 1814, no fou un bon any, ja que les dues òperes que va estrenar, Il Turco in Italia, de nou a l'Escala, el 14 d'agost, i Sigismondo, La Fenice, el 26 de desembre, no van complaure els respectius públics. Però, en canvi, 1815 marca un tomb important i cap a bé en la carrera del nostre compositor, ja que fou contractat com a director musical dels Teatres Reials de Nàpols per part del seu poderós empresari, el milanès Domenico Barbaia. Això era una oportunitat única, ja que els teatres reials napolitans estaven encapçalats per l'enorme capacitat i molt prestigiós Teatre di San Carlo, que aleshores es podia considerar el teatre més important d'Itàlia, fins i tot encara per davant de l'Escala. Una cosa haig de dir, quan parlo d'Itàlia, ho faig com a concepte geogràfic, no pas polític, ja que aleshores no existia cap país o territori que portés aquest nom. Milà estava en el regne Lombardo-Veneto, pertanyent a l'imperi d'Àustria, i Nàpols era la capital del regne de Nàpols, a punt de convertir-se en el regne de les dues Sicílies, per la fusió amb el regne de Sicília. Doncs bé, el maig de 1815, un jove Rossini de 23 anys va fer les maletes i se'n va anar cap a Nàpols, disposat a conquerir els públics del sud d'Itàlia de la mateixa manera que ho havia fet primer amb els del nord.
Oh,
Sempre encara a l'acte primer, que Bàrbara Stella miró la mia cuna. És la part final del duet entre Zenòbia i Arsace. El contracte que va signar Rossini era un de molt bo, ja que no només li assegurava la feina compositiva a Nàpols, sinó que sempre i quan no interferís en les seves obligacions a la ciutat, li donava llibertat per lligar-se amb altres teatres per estrenar-hi altres composicions. Nàpols, però, era un niu de tradicionalistes musicals i encara vivien en la veneració de glòries passades, com eren Cimarosa i Paisiello, que, per cert, encara era viu. I així van rebre el jove Rossini una mica d'ungles. Però aquest no va trigar a posar-se tothom a la butxaca, públic i crítica, ja que, per una banda, no hi havia compositors locals que tinguessin la talla suficient com per fer oblidar els tòtems del passat i, per descomptat, com per fer-li ombra a ell. D'altra banda, Rossini, sempre molt viu, va donar al públic napolità el que sabia que volien, i tots contents. Així, la seva primera òpera allà fou Elisabetta Regina d'Inghilterra, on va reutilitzar música seva preexistent, una pràctica que l'acompanyaria durant tota la seva carrera, i que Nàpols no es coneixia. Sense anar més lluny, i com hem dit en començar, la pròpia obertura de l'òpera, que va fer servir tal qual la d'Aureliana in Palmira. La recepció de la nova òpera fou entusiasta, igual que ho fou l'estrena a la ciutat de l'Italiana in Algeri, una òpera, recordeu, que havia rebut la seva premier a Venècia. Tot plegat, la reputació i posició de Rossini a la ciutat van quedar consolidades. Rossini gaudia de molts avantatges en el San Carlo, el primer dels quals era la companyia de cantants residents de molt alt nivell, així com una orquestra molt bona amb horaris regulars que permetien els assajos corresponents i no calia córrer per complir amb els terminis. Això en aquella època era un gran què. El nucli dur de la companyia de cantants estava format pels tenors Andrea Nozzari i Manuel García, el famós tenor sevillà que fou el pare de Maria Malibran i Paulín Viardot. Després vindria Giovanni David a substituir García. El baix Michele Benedetti i, temps després, la contralt Benedetta Rosmunda Pizzaroni. Menció a part, i la deixo pel final, mereix la soprano Isabella Colbran, madrilenya de naixement, però que ja portava anys a Nàpols, que era d'aquell tipus prodigiós de sopranos que després es va perdre i no va tornar fins a la Calas, a les sopranos Fogato, capaces de cantar amb una gran extensió de veu, des de rols del que avui en dia coneixem com a soprano lleugera fins a rols de contralt, o que avui seria una mezzosoprano. Altres sfogatos cèlebres de l'època foren la Malibran i la Giuditta Pasta. La Colbran és considerada la música de Rossini, doncs va protagonitzar totes les seves òperes napolitanes i, a més, era l'amant de Barbaia, però després va canviar l'empresari pel compositor, amb qui s'acabaria casant.
Thank you.
Viene l'armi, i tuoi guerrieri és el finale de l'acte primer d'Aureliano in Palmira, on el cor s'uneix als personatges principals. A Nàpols hi estrenaria les òperes serioses, després d'Elisabetta, evidentment, Otelo, Armida, Mosè in Egitto, Ricciardo e Zoraide, Hermione, la donna del lago, Maometto II i Zelmira. Més l'òpera bufa la Gazzetta entre els anys 1816 i 1822. Però al mateix temps va anar estrenant arreu d'Itàlia, entre altres òperes, el Barber de Sevilla, Cenerentola, a Roma. En acabar el seu contracte a Nàpols, va estrenar Semiramide a Venècia el febrer de 1823. Aquesta fou la seva última estrena en territori italià. Aleshores, el que va fer, prèvia estada a Londres, sembla que econòmicament profitosa, fou firmar un nou contracte molt lucratiu amb el govern francès, pel qual es comprometia a compondre òperes per a l'Òpera de París i també per al Teatre Italià, institució que acabaria dirigint. Perché mai le luci aprimo és una ària d'Arsace de l'acte segon d'Aureliano in Palmira. A París, Rossini va compondre la seva última obra sobre el llibret italià que fou Il viaggio a Reims per al teatre italià. I després quatre amb llibret francès, totes per a l'Òpera de París. Le Siège de Corinthe, que fou una adaptació del Maometto II, Moïse et Pharaon, també una adaptació, en aquest cas del Mosè en Egipto, l'òpera còmica Le Conte Ori i, finalment, la gran Guillaume Tell, precedent de la gran òpera. Aquesta es va estrenar el 2 d'agost de 1829 i fou l'última òpera de Rossini, que es retiraria inesperadament a l'edat de 37 anys. Mai s'ha pogut esbrinar amb certesa el perquè d'aquesta retirada tan prematura. El cert és que es va dedicar al que encara li restava de vida, que era una mica més de la meitat encara, a viure i a compondre peces de circumstàncies, però mai més òperes. Rossini va morir a Passy, un suburbi de París, que avui forma part de la ciutat, el 13 de novembre de 1868, als 76 anys d'edat.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Aureliano in Palmira fou el segon encàrrec que la Scala de Milà va fer a Rossini i fou per obrir la temporada carnaval de 1813. Per tant, s'estrenava el 26 de desembre d'aquell any, que era la data tradicional. Una peculiaritat d'aquesta òpera és que conté l'únic paper per a castrat escrit per Rossini, i era el d'Arsace, que fou pel més famós castrat de l'època, ja quan aquest tipus de cantant estava en plena decadència, Giovanni Battista Velluti. El rol d'Aureliano era per a Giovanni David, però per problemes de salut va haver de renunciar. El de Zenobia fou per la soprano Lorenza Correa, malaguenya. L'òpera, com hem dit, no va triomfar pas gaire i després va fer esporàdicament, arribant fins i tot a Londres el 1826 per caure en l'oblit i no ser rescatada fins al 1980 a Gènova. Encara que l'argument és fictici, té un rerefons històric amb dos personatges reals, l'emperador Aurelià, que va governar amb eficàcia en una època turbulenta entre els anys 270 i 275, i és recordat sobretot per dues coses, per construir a Roma la muralla dita Aureliana i per reconquerir el regne de Palmira, que havia separat tot l'Orient Mitjà de l'imperi i estava encapçalat precisament per la reina Zenòbia.
Oh!
a Vieni o Prenche ja compita i sentim Arsace i el cor. I ara, l'argument.
Parlem d'òpera.
Acte primer. La reina Zenòbia de Palmira, juntament amb el seu amant Arsace i els sacerdots, ofereixen sacrificis per tal de ser protegits de l'exèrcit romà que s'està acostant a la ciutat. Les tropes d'Aureliano arriben i Arsace emplaça els seus soldats perses a la defensa. Però aquests són derrotats. Aureliano, vencedor, entra a la ciutat i s'adreça a Arsace, presoner, perquè torni al costat de Roma. Aquest, però, proclama el seu amor per Zenòbia i la seva disposició a morir per ella. Mentrestant, la reina ha amagat el tresor de Palmira en els soterranis del palau i decideix oposar una última resistència amb les seves tropes per tal de salvar la ciutat. Demana una treva a l'emperador per negociar la llibertat dels presoners, inclòs Arsace. Aureliano refusa i aleshores ella demana veure per darrera vegada el seu amant, que li és permès. Zenòbia i Arsace lamenten el seu destí. Aureliano promet la llibertat a Arsace a condició que deixi Zenòbia. Aquest s'hi nega i és condemnat a mort. Els exèrcits es preparen per a l'última batalla. Entro carcere distinto és un tercet en el que intervenen Aureliano, Arsace i Zenòbia. Acte segon. Els romans han ocupat Palmira. Aureliano ofereix el seu amor a Zenòbia, que el refusa. Mentrestant, Arsace ha estat alliberat per Horaspe i fuig als turons propers a l'Eufrates, on és amagat per uns pastors. Li fan saber que Zenòbia està presonera i el príncep persa torna a encapçalar les tropes de Palmira per tal d'atacar els romans. Aureliano és insistent i proposa a la reina de regnar conjuntament a Palmira. Zenòbia, un cop més, s'hi nega. Més tard de nit, Zenòbia i Arsace es retroben, però en ser descoberts pels romans demanen la mort. L'emperador admira secretament el seu coratge i la mútua devoció, però ordena que siguin empresonats en cel·les diferents. Públia, filla d'Aureliano i secretament enamorada d'Arsace, suplica al seu pare que tingui pietat d'ell. A l'escena final, tots els notables de Palmira supliquen clemència. Aureliano finalment canvia d'opinió i allibera Zenòbia i Arsace, permetent-los de regnar conjuntament sobre Palmira a condició de jurar fidelitat a l'imperi romà. Tothom lloa la generositat de l'emperador. I l'òpera s'acaba amb aquest finale, Coprano un eterno oblio. I aquí acabem avui. D'aquí a 7 dies hi tornem, recordeu? Doncs vinga, adeu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.